Hola, consellera Alba Vergés, bon dia.
Molt bon dia.
No, ja riu. Això vol dir que està contenta i feliç perquè d'aquí tres quarts d'hora deixa de ser consellera?
No, ric perquè estic contenta que s'enceta una nova etapa, nou govern a Catalunya i penso que això és el que havia de ser. És el que ha de ser.
Estarà un pes de sobre?
No, no, la veritat és que no. Jo tenia ganes i ho vam compartir moltes vegades de poder continuar. Tenia equip per fer-ho. I de fet molts projectes, que això és el millor, i les ganes de continuar treballant per la salut de la gent. Però bé, dono molt valor a poder fer aquest pi d'etapa d'aquesta manera, no? Amb la feina feta, ben complert els objectius, i no marxes angoixat, sinó marxes amb un punt, no?, d'orgull d'equip i de satisfacció.
Menys de 300 persones a la UCI per Covid, piulava vostè aquest matí, 286 avui, una R inferior a 1 des de fa setmanes, menys de 1.000 casos al dia, gairebé 4 milions de vacunes posades. S'està acabant això, consellera?
Doncs esperem que sí, tot i que no s'ha acabat, i sempre haig d'estar igual, no?, amb aquest missatge de prudència. La prudència l'hem de continuar tenint, és a dir, la realitat és que encara es continua contagiant gent. És veritat que molta menys entre l'hospital i menys a la UCI, però, a veure, es fa difícil de dir, no? Dius, menys de 300 persones a la UCI és una bona notícia, per on venim? Però penses en aquestes persones, també, eh? Sí. I bé, protegir-nos i evitar que ens contagiem depèn de totes i tots. Ho hem intentat explicar moltes vegades i espero que amb gairebé 4 milions de vacunes posades, home, el canvi és evident i que continuem amb aquest canvi i amb aquesta intensitat.
Si tot va com va, consellera, ens traurem la mascareta pel carrer aviat?
Jo penso que sí, pel carrer, per l'aire lliure. De fet, nosaltres vam ser molt pioners, no?, a dir mascareta en tot i a tot arreu, perquè era un missatge molt clar, també, i perquè evites moltes confusions, no? Aquí sí, allà no, i més enllà. Però sí que és veritat que quan la situació millora, doncs hi ha d'haver canvis i s'ha de notar. Tot i així, jo ho dic, no reneguem, si us plau, de la mascareta. Ens ha protegit molt per la Covid i ens continuarà protegint molt per també altres coses. Ara penso en l'hivern, en la grip. Doncs la veritat és que ens pot estalviar molts contagis i crec que és un bon producte sanitari, per dir-ho així, accessible ara a tothom i que crec que no hem d'abandonar del tot.
No, en tot cas, en zones internes, probablement algunes, indiscutiblement, en unes altres ja no sé, ja, evidentment a l'exterior ja es pot començar a deixar per raons òbvies, per raons òbvies. Però dit això, parlàvem de la mascareta, però també hi ha un punt que ha sigut molt clau, que és el tema de l'oci nocturn. La gent té ganes de sortir, com ha quedat demostrat. Lo de l'oci nocturn encara trigarà una mica més. Consellera, com ho veu?
Bé, jo veig que ens acostem, no?, en aquestes portes de l'estiu, on la veritat és que agafen encara més ganes i la gent pot tenir més disposició, no?, de voler disfrutar, de voler recuperar la vida. Jo veig que les portes de l'estiu podríem recuperar l'oci nocturn, sempre amb algunes mesures, etc. Però així com ja hem anat treballant en festivals, doncs també en l'àmbit de l'oci nocturn jo crec que cal, i no només per la gent jove, no? A vegades parlem molt de la gent jove, que també crec que l'hem de prioritzar i que ens anirà bé, a més, per regular tot plegat, no? Tota aquesta nova normalitat que s'havia dit alguna vegada i, diguem-ho així, nova vida, no?, de molta gent.
Què vol dir? Quan diu portes a l'estiu, quan vol dir?
Les portes a l'estiu per mi són això, aquests finals de juny, no? Que és això, l'entrada a l'estiu abans...
Sí, per la revetlla de Sant Joan, podríem començar a establir la idea de, si les dades van com van ara i la vacunació continua aquest ritme, de començar a obrir l'oci nocturn amb totes les mesures, evidentment, de distància, per descomptat, i d'aforament. Estaríem parlant d'això.
Sí, molt respecte per les persones que hauran de prendre aquestes decisions, però jo, com que hi he treballat, i he treballat amb... Doncs en aquest cas també amb l'Argimon i sé com hem anat seguint l'epidèmia, és ben probable que ens siguem així. La revetlla de Sant Joan la gent la farà. Per tant, si la pots fer de diferents maneres, doncs, i més regulat i més establert també doncs també per pel Departament d'Interior li pot ser una facilitat. Jo crec que han de treballar en aquest sentit per fer-ho possible. Penso que més o menys se'n sortiran, evidentment.
Per tant, estaria a favor de que per la revetlla de Sant Joan tinguéssim la màxima normalitat possible dins la anormalitat que encara estarem vivint.
Sí, amb mesures i dient-ne a tothom que siguem molt conscients, que intentem evitar allò més massiu i allò que al final ens pot portar un punt de descontrol. El que hem intentat tot aquest temps, controlar l'epidèmia sense col·lapsar. Jo crec que ho hem aconseguit i cada onada ha sigut diferent i per tant, a cada onada hem anat aprenent i hem anat responent en la mesura que creiem que era el més convenient per com estava la societat, com estava emocionalment amb la societat, com estava l'epidèmia, si es comportava més ràpid o no tan ràpid. I això, fins que no s'acabi del tot, també s'haurà d'anar fent d'aquesta manera. Per tant, amb mesures i anar trobant el millor equilibri, que sempre dèiem.
Em permet un segon, conseller, temps limitat, ja ho sé, però està passant al Congrés aquesta sessió de control i ha preguntat ja Iván Espinosa Los Monteros, Marc Poyato, de Vox.
Sí, però no ha volgut reproduir la pregunta. Ara el tornem a sentir, a veure si ara sí que treu el tema dels indults, perquè li demanava sobre la indolència del govern espanyol.
Le pregunte lo que le pregunte, pero es al revés. Respetamos la democracia y por eso la defendemos precisamente de quienes tienen como único fin acabar con ella, de quienes no condenan e incluso legitiman la violencia, quienes utilizan los recursos y mecanismos del Estado para liquidarlo y de quienes se lo permiten, que son justamente ustedes. Por eso, hace unos meses yo mismo tuve el honor de defender una proposición de ley para introducir en España lo que es bastante normal en países de nuestro entorno, es decir, ilegalizar a formaciones separatistas, o sea, a las que no acatan la Constitución. Es verdad que en Vox nos quedamos solos, ya que ningún grupo de la Cámara lo apoyó, ya sabe usted que solo queda Vox. Y eso que hace casi 20 años la ley de partido recibió el 93% del apoyo en esta Cámara, incluidos, por cierto, los votos del Partido Socialista. Y aquello permitió la ilegalización de una docena de partidos que son esencialmente los que hoy confluyen en Bildu. ¿Qué ha cambiado desde entonces para que ustedes defiendan hoy a quienes intentaron ilegalizar y lo consiguieron hace unos años? Pues que hoy son sus socios en la dirección del Estado. Y a esos ustedes no los van a ilegalizar nunca. Ustedes lo que querrían es ilegalizar a Vox y mientras están en ello, lo que están ilegalizando es nuestra actividad política, sea en Ceuta, sea en Melilla, sea en Vallecas. Es lo que ustedes están intentando ilegalizar. ¿Quieren ilegalizar a Vox? Pero no les preocupa seguir sometidos a quienes tienen como único proyecto acabar con la unidad de España, porque todo le vale al señor Sánchez para seguir en el poder. Y ahora vendrá la reactivación de esa indigna mesa de negociación con los golpistas, los indultos, los beneficios penitenciarios a los etarras, la ruptura de la caja única con la seguridad social. A todo ello es a lo que conduce su indolencia y su debilidad para defender la nación. Y son muchos los que han tomado nota, señora vicepresidenta. Los separatistas, obviamente, los primeros de todos. Pero ahora se ha unido también Marruecos, que no ha dudado en organizar una auténtica invasión migratoria en nuestra nación porque han percibido esa indolencia y esa debilidad. Y no sabemos cuál será la siguiente, pero sabemos seguro que habrá, desgraciadamente, alguna más. Porque para los españoles, su gobierno...
Se diu el líder de Vox, aviam quina resposta hi haurà, perquè ha mesclat Bildu, els indults... el taula de diàleg, Marroc, en fi, veurem la resposta que li dona. La pregunta va adreçada a la vicepresidenta Carmen Calvo, no?
Sí, i a veure què diu, perquè fins ara ha evitat parlar d'indults. Quan li ha demanat la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha evitat la resposta. A veure si ara sí que en diu alguna cosa. Carmen Calvo.
Senyora vicepresidenta primera del gobierno.
Gràcies, senyora presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, usted me pregunta siempre lo mismo, porque usted lo que hace es cuestionar el modelo democrático. Este es el gobierno de una gran democracia que funciona con principios y con rigores democráticos, entre los cuales está la convivencia de ideas diferentes, esa que a ustedes les ha costado mucho trabajo a lo largo de la historia y por lo que veo les sigue costando todavía mucho trabajo. ¿Sabe de lo que le hablo? De convivir entre diferentes, sosteniendo los principios que nos incluyen a todos para poder hacer un reflejo exacto de cómo es nuestro país. Y también les pasa con la estructura territorial de nuestro país, la derecha, y ustedes particularmente, pero el Partido Popular también, todavía no han aceptado la realidad de este país, la realidad histórica de este país que hace que tengamos una estructura territorial diversa. El día que la acepten, porque en la Constitución ya está en su título octavo y en su artículo 2, este país entrará en una vía de mucha tranquilidad política, porque ustedes jalean esto continuamente. Y yo sí que le voy a poner sobre la mesa dos cuestiones. ¿A qué han ayudado ustedes contra la violencia yéndose a Ceuta, a una ciudad española que ha pasado por unos momentos complicados? ¿En qué han ayudado ustedes? En nada. ¿En qué ayudan hablando de violencia cuando niegan la violencia contra las mujeres con los asesinatos de los últimos días y se niegan a la dignidad de esas mujeres asesinadas? No son patriotas esas españolas, no están en España. Esos són els problemes que tenen...
Es podria barrejar per tothom. Són dos quarts de deu. Consellera Vergés, quan es parla d'indults, és la primera de les solucions, consellera?
Bé, doncs s'han de donar solucions al conflicte polític. Per mi, la solució principal seria la llei d'amnistia i precisament en això jo crec que hi ha un consens majoritari en el país per fer-ho possible. Bé, sembla que el govern espanyol és tímid encara, eh? Li falta molta valentia, això ja ho sabíem, ens costa molt que reconeguin el conflicte polític, l'han acabat reconeixent, i jo sempre m'esgarrifo quan sento a parlar de llibertat com parlen alguns i quan sento el feixisme i el racisme d'aquesta manera destapat en el Congrés de Diputats. Em fa fredat que s'utilitzin aquestes paraules d'aquesta manera, però vaja, nosaltres seguirem lluitant sense parar pel que creiem i a més ens ho avalen les urnes i ens ho avala la gent.
Li hauria agradat continuar?
Doncs sí, jo ho vaig dir moltes vegades i crec que m'ho vas preguntar aquí en una pregunta que sí. Jo tenia clar que teníem projecte, tenia equip per poder tirar endavant moltes coses. Els reptes en salut són grans. Des de la cinquena onada de salut mental, pensant molt en els joves, no?, i en la seva salut i com forgem aquest futur, no?, que tinguin visió, que tinguin perspectiva i no desesperança. I també posant l'atenció primària al centre, per les infermeres, que jo també ho he lluitat molt. La perspectiva de gènere en les polítiques de salut està introduïda i vull que això continuï sent així. I bueno, aquests neguits, no?, et fan tenir ganes de continuar, però molt satisfeta també que hi hagi govern i que es tiri endavant. Per mi és el principal.
Li agrada el nom d'Argibona? Home, clar, què em vol dir? Que em dirà que no, ara, esclar. Evidentment, em dirà que sí, esclar.
No, i a més formada part del meu equip. Per tant, escolta, jo el que... Sempre es desitja, no? I semblen paraules buides, sorts i encerts, però realment desitjo això, sorts i encerts, i que entomi bé aquests reptes que hi són, i crec que els té clars i que els tenim clars com a societat també, no? I que, per tant, ho anirem seguint i formar part d'un acord on doncs, hi som, i per tant, també, d'una manera o d'una altra, des del Parlament de Catalunya, també sempre es contribueix a que el govern vagi bé.
Qui li comunica que no continua?
Doncs quan es comunica l'acord.
Però és el Pere Aragonès directament o...?
Sí, és el Pere Aragonès, ens explica que hi ha un acord, l'acord té aquests termes, i bé, per mi una llàstima això, des de la visió, no?, de perdre salut per una visió de projecte de país d'Esquerra Republicana, doncs que podia portar tant en el sistema de salut i que crec que ho ha estat fent en aquests últims anys i teníem aquestes ganes. Però passat això, no? Passat això, també prioritzar molt, és a dir, tenim president de la Generalitat, avui hi haurà nomenats tots els consellers i pren en possessió, consellers i conselleres, i realment el que hem de fer és que el país tiri. I perquè el país tiri, necessita un govern amb totes les funcions. I això ha de ser així.
I què farà ara, Alba Vergés?
Doncs estaré al Parlament, això per començar. Soc diputada i bé, jo venia del Parlament, per tant és una casa que m'estimo molt i tinc moltes ganes també de treballar en aspectes diferents, no? Potser no tan sectorials. És a dir, acabar amb aquesta dinàmica d'aquests últims 3 anys... No? De dir, d'acord, som aquí, ara tenim un govern en plenes funcions, la repressió no s'atura, nosaltres tenim aval de les urnes i hem d'anar més enllà i pensar en tota la ciutadania de Catalunya, quin projecte tenim per la gent. Tinc moltes ganes de tot això. Crec que crec que ho necessita el país, també. Val.
Ahir la doctora Beamote explicava en aquest programa des de Can Ruti que deia, ostres, és que, no, que deixi el Ministeri de liar la parda, deia literalment, aquesta l'expressió, pel tema de la vacunació, amb els que s'han punxat la primera dosi d'AstraZeneca i que han de presentar un consentiment. Ahir Anton Losada es deia des de Galícia, diu, que per què m'he de fer mai un consentiment? Clar, que vull que em posin AstraZeneca o que em posin la que vulguin. Realment, una de les coses que està passant amb, és el desconcert que hi ha entre molts afectats. Avui el personal essencial menors de 60 anys a Catalunya ha rebut la primera dosi d'AstraZeneca, ja pot començar a demanar cita per rebre la segona. En principi se'ls punxarà Pfizer, però quan arribin al lloc diuen, no, si vostè vol que la segona també sigui de la mateixa vacuna d'AstraZeneca, ho pot demanar firmant un document consentint-ho. Realment, com deia ahir la doctora Beamote, que deixin de liar la parda ja o no?
Sí, jo de veritat que aplaudeixo aquestes paraules, ni que siguin contundents, no?, de liar la parda, perquè això és el que ha fet el Ministeri, de veritat, i nosaltres teníem aquí tots els tècnics dient, escolta, la lògica, el que diu l'Agència Europea del Medicament és que la segona dosi ha de ser d'AstraZeneca, etc. S'ha acabat amb aquesta història del consentiment informat que dona un missatge molt estrany en qüestió de vacunes, perquè les vacunes no és una cosa de jo trio, no?, jo faig una comanda quan vaig en un lloc, no? És una cosa que està a disposició, és salut pública, i per tant trenca molt unes dinàmiques de salut pública que no s'havien vist mai en lloc. Però bé, hi haurà gent que es posarà la dosi en Pfizer, hi haurà gent que la voldrà amb AstraZeneca, que també és el que nosaltres havíem defensat, signant aquest consentiment informat, estarà a disposició de tota la ciutadania, i nosaltres estem en disposició i preparats per administrar aquestes segones dosis. I vull reblar, és a dir, la feinada que és haver de preparar tot això expressament. Clar, no sé si us ho podeu imaginar o no,
No,
però
jo
clar,
crec que,
els equips de gent dient, primer saber les decisions i que siguin clares, i després preparar-ho tot perquè les coses funcionin, perquè no hi hagin errors, i això és molt difícil.
He felicitat, i ho repetiré els cops que faci falta, al govern de la Generalitat per com ha fet el tema de la vacunació, i això em sembla que és molt evident. Falta ara menys d'una setmana i serem al mes de juny. Consellera, la gent de 40-50... està a punt de començar a ser ja cridada per anar-se a vacunar?
Sí, està a punt, de 50 a 59, com sabeu, hi ha molta població, i està a punt perquè, a més, el mes de juny també ens venen moltes més dosis de les que han arribat al mes de maig, que ja vam fer un creixement alt i ens ha permès posar intensitat. I la màxima és aquesta, dosis que arriba, dosis que puguem administrar, tot a punt. Ho vam dir...
Per tant, de 40-50...
Nosaltres estarem a punt.
Estem de 40-50, estarà parlant ja a partir de la setmana que ve, potser, que comença el juny o d'aquí 15 dies?
Sí, si no és la setmana que ve, perquè potser també serà just. I, a més, hem hagut de, això, creure aquestes dosis de Pfizer per qui vulgui aquesta segona dosi. Per tant, això també ens ha desquadrat una mica el calendari, però durant el mes de juny es començarà, i amb intensitat, la gent de 40-50 anys. Sí.
La resta, a partir dels 30, ja ens anem al juliol, per exemple, dels 30 als 40?
Sí, i bé, haurem cobert una part de població molt gran. Crec que estem a un 40% de la població més gran de 16 anys, i això ja, es nota en l'epidèmia, evidentment, ho estem notant tots, i per tant només podem que millorar en aquest sentit.
Per tant, es vacunarà tothom, i també es vacunarà els menors de 16 anys a Catalunya? És a dir, vostè creu que s'ha de vacunar, consellera?
Jo crec que arribarà. No és la nostra màxima prioritat, i crec que el Marc Ramentol, el secretari general de Salut, ho ha explicat moltes vegades el perquè. Això és una crisi global, és una crisi mundial, i la resposta també ha de ser prioritàriament amb el sentit tècnic que toca, que és protegir la població mundial més vulnerable, la que es mou més, etcètera, etcètera, abans que anar a totes les franges, però arribarà, i també arribarà que podrem contribuir en aquesta vacunació mundial. Espero que així sigui, que les decisions d'Europa vagin en aquest sentit.
Perquè ara quantes vacunes es rebran setmanalment al juny, per exemple, a Catalunya?
Doncs al juny podem arribar a doblar més o menys les vacunes que rebíem al maig. Depèn de quina vacuna, i depèn de, també, les últimes informacions que vinguin d'AstraZeneca, de Janssen, que ha sigut el més inestable. Però vaja...
I de quina manera s'accelerarà? Si és el doble i ara hi ha un ritme bestial, com es pot accelerar? Clar. Amb més punts de control, amb més gent, o com es farà això?
De fet, per exemple, hi ha punts massius que no estan a tota la seva màxima capacitat, sinó que ja els vam preparar per aquesta màxima capacitat. No sé si recordeu que vam dir que podríem posar 100, 150.000 vacunes al dia si les dosis hi eren. Són unes xifres altíssimes, eh? Altíssimes. Això vol dir molta gent abocada i prioritzada en la vacunació. I sobretot no perdem el fil, que la gent es vulgui vacunar, malgrat no vegi tant el risc o no vegi tant el perill, perquè realment ens hem d'enfrontar a una tardor i hivern on puguem, jo crec, com a societat respirar més tranquils, i això passa per molta vacunació.
I el 70% de la població vacunada a Catalunya, quan creu que s'assolirà, consellera? Estem parlant de l'agost, del setembre, de l'octubre?
Quan nosaltres les primeres xifres de l'estratègia europea ens posaven a finals d'estiu, jo deia, ojo, finals d'estiu, no ens pensem que això és el juny, això és a finals de setembre. Però amb aquesta intensitat també que l'estratègia europea ha pogut fer més compra de vacunes, és possible que ho puguem avançar. I aquest 70, doncs en aquest finals de juliol, mes d'agost, el puguem assolir.
O sigui, a finals de juliol...
Tant de bo sigui més.
Esperem que sigui així, però vull dir, estem parlant que d'aquí a dos mesos podríem tenir el 70% de la població de Catalunya vacunada?
Això és el que es va comprometre l'estratègia europea en aquell missatge de la presidència de la von der Leyen, i si compleixen amb aquests compromisos, nosaltres estarem administrant aquestes vacunes.
Per tant, pel ritme de vacunes proposada per Europa, si realment continua com està continuant i el ritme que va, que la setmana que ve doblarem les que hi ha el mes de maig, no descartem que en breu pugui arribar al 70% de la població vacunada, això, a mitjans finals de juliol.
Finals de juliol, a l'agost, perquè sempre doncs queden dosis per posar. I és el que passa, quan obrim franges, al principi són 100.000 persones intentant-se connectar, agafant cita, no? Perquè hi ha la gent doncs, més activa, que ho desitjava molt, etcètera, etcètera. Després has d'anar una mica passant al rasclet, no? I animant a la gent i fent missatges, etc. Per tant, és possible que el ritme també s'alenteixi, també menys percepció de risc de com més jove és la gent, però tan necessària la vacunació com en la gent gran, també.
Però, perdoni, els adolescents, per exemple, adolescents, la gent de 20 anys, de més de 18 anys, la major d'edat, però de 18, aquests es vacunaran ja aquest estiu? Per entendre's, la voluntat és que quedin vacunats i que entrin a la roda ja aquest estiu, si és possible?
La voluntat és que menys de 40 anys doncs ja sigui tothom qui vulgui i amb les ganes que en tingui, i en part d'ells que ja els tenim vacunats perquè formaven part d'aquest col·lectiu essencial. Per tant, és animar aquesta vacunació. La veritat és que ens ha canviat la vida aquest control de l'epidèmia, haver pogut iniciar la vacunació, tenir dosis suficients doncs per veure el canvi.
Com no vull que arribi tard, el dia que deixarà de ser consellera, li vull fer una pregunta per acabar, i espero un dia parlar amb vostè dels pitjors moments i dels millors moments que ha viscut durant això, perquè realment, parlar amb vostè de com ha viscut la pandèmia a través de la mirada... Ha pres moltes notes, consellera, per cert?
He pres moltes notes. M'he enfadat a mi mateixa aquests dies, perquè no estaven prou ordenades. Pensava que si haguessin estat més ordenades potser hi hauria més suc, no, d'aquestes notes, però tinc moltes llibretes. Tinc la llibreta Coronavirus Alba, llavors la Coronavirus 2, Coronavirus 3, Coronavirus 4, fins a la novena. 9 llibretes, molt centrades en pandèmia, més documents, apunts, de tot.
Curiós. Sí. La pitjor llibreta quina és?
No ho sé, però des d'aquella primera que anava apuntant cas a cas, no? Primer cas, una dona de 36 anys que venia d'Itàlia, no?
Sí.
Que comptàvem un a un fins a veure que ja deixes de comptar. Crec que és a la persona 36, deixo d'apuntar-ho en aquella llibreta i anem a un altre escenari diferent. Clar, és una pandèmia, però una pandèmia que ha tingut moltes pandèmies a dintre, moltes realitats diferents, moltes etapes, no? Moltes fases dins d'aquesta pandèmia. I clar, aquests dies remenant papers, dius, ostres, és veritat, estàvem així.
Sí, sí, home, el pitjor dia suposo que...
Gairebé no ho recordava, no?
El pitjor dia, el tancament de la Conca d'Òdena, suposo, no?
Bueno, és un dels dies en què te n'adones, no? Que això no és el que potser ens pensàvem, que no serà senzill. Tampoc tens idea que durarà tant. Jo recordo, després de la primera onada, arribar a l'estiu, arribar bé, molta gent, molts experts també em deien no hi haurà segona onada, no hi haurà segona onada, tal i qual, i hi ha hagut segona onada, tercera onada, però no aquí, arreu, eh? I per tant, bueno, ens hem preparat molt més bé, molt més bé. Jo que ell no hi haurà segona onada, mai me'l vaig creure.
Per cert, tinc una pregunta, perdoni, la pregunta. Ahir va ser el dia mundial del friquisme i permeti'm que li faci una pregunta realment...
Del friquisme?
Sí, ahir va ser el dia mundial del friquisme. No, li vaig fer una pregunta perquè pot semblar molt friqui. És que resulta que un dia, ens recordava, l'altre dia amb el Jofre Llombart, m'ho recordava, que quan vam entrevistar, i jo no la va entrevistar el Jofre un dilluns aquí al Món RQ, fa molt de temps, el comissari Villarejo, vostè que no era ni consellera de Salut encara, va trucar al programa per preguntar... per demanar el telèfon de Villarejo, perquè havia dit una mentida, crec que per antena. Ho va trucar al programa, vostè, vull dir, va entrar en directe i tot. La pregunta és, va aconseguir parlar amb Villarejo? Va parlar amb Villarejo o no?
No crec que demanés el telèfon de Villarejo, perquè jo el tenia, el telèfon de Villarejo.
Això que em diuen.
Jo crec que vaig entrar per dir, si vostè està aquí... on ha d'anar és el Parlament de Catalunya.
Sí, correcte. Exacte. Vostè va entrar per dir... L'hem demanat que vagi al Parlament i no ha volgut anar al Parlament de Catalunya. Exacte.
Sí.
Després d'allà va parlar amb ell una altra vegada? Alguna vegada ha parlat amb ell? No.
I, de fet, tenia el mòbil. Evidentment, no el vaig voler trucar mai jo personalment, com a presidenta de la Comissió d'Operació Catalunya, sinó que ho han de fer els serveis del Parlament. I, precisament, el que venia a dir és això. Vostè... es planta a una ràdio en el nostre país i vostè on ha d'anar, és a dir, sense discutir que vingués a la ràdio, però vostè on ha d'anar és al Parlament de Catalunya, que se l'ha cridat a una comissió d'investigació. I recordo recórrer amb el país amb uns pòsters, un dia us els ensenyaré, uns pòsters intentant explicar l'operació Catalunya i dient això és la punta de l'iceberg. És a dir, això són les clavegueres, això és el franquisme amb la seva continuació de la brigada político-social, no? Continua aquesta policia política. Del Tribunal d'Ordre Públic, continua aquest testament judicial on el Villarejo, les seves empreses, doncs tot hi estaven involucrats. Realment t'adones que l'Estat no és el govern espanyol, l'Estat són moltes coses... que ens costarà tombar-lo, però que un dia, segurament, ens guanyem aquesta llibertat que anhelem.
Consellera Vergés, moltes gràcies. Ja l'he dit a les 8 del matí i ho torno a repetir. Moltes gràcies per tot i per tant. Que vagi bé. Ànims i força.
Moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia.